Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Tallada a la R1 per una esllavissada en el dia de la represa del servei de Rodalies després de dos dies sense tren. Jordi Fortià.
Els trens de la R1 han aturat la circulació per un despreniment de roques i terra entre Maçanet, Massanes i Blanes. Renfe ha informat que es treballa per establir un servei alternatiu per carretera. El tren que estava en aquest moment en circulació per aquest tram ha hagut de retrocedir fins a l'estació de Blanes.
S'obrirà un carril de l'AP7 en sentit sud aquest dissabte. Operaris han començat a col·locar tanques per segregar una via d'aquest divendres.
El carril que s'obrirà és el més allunyat de les vies del tren on va haver-hi l'accident mortal i més proper als del sentit nord. Ho ha explicat el director general de trànsit, Ramon Lamil.
Demà obrim l'AP7 al carril de l'esquerra i s'obre a les 2 de la tarda. Què ens ha fet pensar que això era una opció segura? Això ja fa dies que n'anem parlant amb el Ministeri per veure quines serien les possibilitats de gestió de trànsit. Aquesta era una que estava sobre la taula, però volíem assegurar-nos de que això era perfectament segur i avui les explicacions doncs, van ser molt clares.
La comissió d'investigació de l'accident d'Ademuz situa com a principal hipòtesi que el carril esquerre de la via es va trencar abans que passés el tren Irio, cosa que el va fer descarrilar i va provocar després el xoc amb l'Àlvia, que venia en sentit contrari.
Segons la investigació, la fractura va fer que el carril s'enfonsés lleugerament pel pes de la roda. Ho ha explicat el ministre de Transports, Òscar Puente.
Los sensores detectaron anomalías que en ningún caso rebasan el nivel de alarma y por tanto solo pueden ser analizados a posteriori. De haber detectado niveles superiores a los establecidos para la alarma, habrían activado los mecanismos de seguridad. Esa ruptura final que se produce con el descarrilamiento es la que deja ese gran hueco que de haberse producido antes evidentemente hubiera conllevado la detención del tráfico.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona en un local ocupat al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat.
Els agents es van desplaçar al lloc dels fets després de rebre l'avís d'una discussió i han obert una investigació per aclarir les causes de la mort.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Jesús Usillos és tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern.
Si la propietat ha presentat la corresponent denúncia per ocupació i, en fi, i la cosa va de manera relativament àgil, doncs la sortida, la solució pot venir de la... per la via judicial.
En cultura, Agnès Marquès guanya el Premi Ramon Llull.
I ho ha fet amb La segona vida de Ginebra Bern, una novel·la que tracta sobre la distància insalvable que hi ha entre els fets i el relat.
I en esports, Jordi Cocran, tot està preparat per la final de la Supercopa Femenina de demà entre Barça i Madrid.
D'aquí a 24 hores, a partir de les 7, rodarà la pilota Castelló en què culers i madridistes competiran pel primer títol de la temporada. Aquest clàssic femení és la reedició de la final de la Supercopa de la temporada passada que va acabar amb victòria de les de Pere Romeu. La blaugrana Quica Nazaret no podrà jugar perquè el comitè de disciplina ha desestimat el recurs del Barça per l'expulsió de la portuguesa a la semifinal. I en l'Eurolliga de bàsquet, el Barça juga avui a la pista de l'Asvel francès a partir de 3:15 amb l'objectiu de guanyar per a mantenir-se dins les places d'accés directe al play-off.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb alerta també per noves pluges. De cara a demà, Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació que avui de moment està sent tranquil·la, però ja en perspectiva de canvis importants en vista aquesta propera matinada i demà. De moment, el que queda d'aquest divendres sí que anirà fent vent, sensació de fredor, però pocs núvols. Per tant, tranquil·litat en aquest sentit. Demà ja diem que sí que canvia la situació 180 graus i ens arribaran molts núvols, farà un bon fred i també s'esperen algunes pluges i nevades. Al matí, els ruixats més destacables cauran a la Costa Brava i Costa Barcelonina i també a l'interior tarragoní. Allà anirà nevant per sobre dels 500 o 600 metres. Una bona nevada, per exemple, cap a la Conca de Barberà, la Serra de Prades, també al Montsant, o ja a l'altiplà central, a cavall de la Segarra, l'Anoia i la comarca del Moianès. Durant la tarda, la nevada més important caurà justament allà, al Moianès, a Osona, a la Selva i al Montseny, independentment al Pirineu, i anirà nevant. I compta amb el vent, que entrarà amb moltes ganes a l'Ebre i la Tramuntana a la tarda. La cota de neu als 400 metres. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, de nou amb l'AP7, al sentit sud, tallat. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs comencem per aquí. Aquesta autopista AP7 continua tallada a la zona de Martorell en direcció sud. Ara mateix, en el punt de desviament, no hi tenim problemes, no hi tenim retencions, però sí a les alternatives, sobretot a la B24. Pensa que parlem d'aturades de més de 4 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana, i, de fet, la continuació, la Nacional 340, també aquí a Vallirana, presenta aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, en tota aquesta zona, Cervelló, Vallirana, retencions destacades en direcció sud, anant a buscar aquesta autopista AP7 ja a la zona de Vilafranca del Penedès. L'altra alternativa és l'autopista del Garraf. De fet, sortint de la ronda de dalt, ja presenta un primer tram d'aturades entre Esplugues de Llobregat i Sant Boi, i més endavant uns 4 quilòmetres entre Castelldefels i els túnels del Garraf. Això a la C32 sempre en direcció sud, sentit Sitges, evidentment. A més, parlem de dos accidents. A l'autopista C33, a la zona de la Llagosta, aturades de 3 quilòmetres en sentit nord. I molt a prop, a l'autopista AP7, un altre accident a Montornès del Vallès. Aquí parlem de retencions de més de 4 quilòmetres, ja des de Mollet, també en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tallada a la R1 per una esllavissada en el dia de la represa del servei de Rodalies després de 2 dies sense trens.
A primera hora de la tarda, els trens de l'R1 han aturat la circulació per un despreniment de roques i terra entre Maçanet, Massanes i Blanes. Renfe ha informat que ha establert un servei alternatiu per carretera.
Anem, però, a saber-ne l'última hora. Ràdio Tordera, Mercè Roura, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El tren circulava a primera hora de la tarda a la R1 de Rodalies entre Tordera i Maçanet a la Selva. S'ha trobat amb un esllavissament, un despreniment de terres. Per sort, el maquinista ha pogut frenar i, tot i que hi havia passatge, no hi ha hagut cap ferit. Segons les darreres informacions que arriben des de DIF a l'Ajuntament de Tordera i a la Policia Municipal, l'incident ha passat concretament al terme municipal de Fogars de la Selva. No hi ha previsió que es pugui solucionar, si més no, això és el que apunten les properes hores, perquè es troba en una zona de difícil accés, voltada de bosc, i a més, l'esllavissada és important i envaeix gran part de la via. Això sí, Renfe ha indicat que està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir aquest tram, que seria entre Blanes, l'estació anterior a Tordera, en sentit Maçanet, i Maçanet de la Selva, mentre que la resta de la circulació d'aquesta via que va fins a l'Hospitalet de Llobregat i des de Blanes es manté amb una freqüència de 2 trens per hora i per sentit, que és la que tenia avui quan s'ha reprès aquest servei de Rodalies.
Gràcies, Mercè. Pel que fa a la resta de línies, tornen a circular amb relativa normalitat, però amb retard, sobretot a primera hora del matí. Això sí, hi ha hagut menys usuaris del que és habitual. I a tot això, el govern estudiarà la creació d'un nou protocol per modificar o suspendre preventivament la circulació per la xarxa ferroviària quan hi hagi fenòmens meteorològics extrems.
És un compromís contret en la reunió d'aquest dijous entre la Generalitat, Adif, Renfe i els sindicats ferroviaris, que va desbloquejar l'aturada de trens a Catalunya.
Maite Polo.
S'estableixen protocols clars d'actuació davant possibles nous fenòmens meteorològics adversos, que coneguin totes les parts i millorin la manera com s'actua, per exemple, retornant un tren a l'estació més propera o evacuant els passatgers si s'han d'evacuar. Segon acord, una reunió cada 2 mesos de totes les parts implicades per revisar que es compleix tot el que s'ha acordat i per seguir de prop les inversions que ha de fer ADIF, l'organisme estatal. La consellera demana a tothom mantenir l'atenció que hi està posant ara i no baixar la guàrdia.
He demanat també a tots els equips que es mantingui aquest nivell de tensió màxim que hem tingut aquestes últimes hores de seguiment dels treballs i de mantenir a futur aquesta metodologia i aquests vincles i aquesta manera de treballar conjunta entre Renfe, ADIF, el govern de la Generalitat i els sindicats, de manera que el compromís que vàrem assumir, no només d'aquestes marxes exploratòries que vàrem fer ahir, sinó el compromís de revisar aquest pla d'actuació de manera bimensual, es pugui produir.
Pel que fa a les negociacions amb els maquinistes, la consellera Paneque ha assegurat que l'únic tema que han posat sobre la taula és la manca de fiabilitat de la xarxa i no demandes salarials ni res relacionat amb l'imminent traspàs de Rodalies a la Generalitat.
Doncs després d'aquestes 2 jornades de caos a Rodalies, la plataforma Dignitat a les Vies s'ha reunit aquesta tarda amb Territori i Presidència per exigir mesures immediates i canvis estructurals de gestió, manteniment i emergències. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Després de més d'una hora i mitja de reunió, han sortit dos portaveus de les plataformes a explicar que han traslladat el malestar de la ciutadania i que les autoritats s'han mostrat obertes i receptives alhora que amb la intenció de col·laborar el màxim possible per estabilitzar i millorar la situació ferroviària. No han donat dades exactes perquè expliquen que és un procés que requereix de molts passos, molts esforços i molta inversió, però que ja estan treballant al màxim de les seves capacitats. També han dit que han demanat formar el personal de les estacions perquè aquests puguin oferir alternatives immediates i segures quan es produeixin incidències al sistema ferroviari. I és que la mala gestió que s'ha produït en aquesta darrera setmana és un simple reflex del que succeeix a les estacions diàriament, així és com ho expliquen, perquè, per exemple, es troben en moltes ocasions amb despreniments d'arbres a la via o altres objectes, i que per això moltes vegades aquesta s'ha de tallar o oferir servei per una única via. Finalment, després de les seves declaracions, també han afirmat que en els propers dies confirmaran les dates de les vagues i com s'organitzaran.
Doncs gràcies, Andrea. I ho dèiem, en portada el servei de Rodalies també s'ha restablert paulativament aquest matí, però no sense retards i incidències com aquest tall a la R1.
A primera hora hi ha hagut afectacions en diverses línies i els trens han circulat amb demores que han arribat als 30 minuts. A mig matí s'ha recuperat la normalitat a gairebé tota la xarxa.
També el que dèiem en portada ha hagut de tallar la R1 per aquesta esllavissada de roques. Anem però a saber però la situació ara mateix a Sants Estació. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. Doncs aquesta esllavissada a la R1 ha format una protesta espontània de maquinistes aquí a Sants, deslligada de qualsevol tipus de sindicat, i ells mateixos, de forma orgànica, espontània, han vingut aquí a Sants a demanar explicacions tant a DIF i RENFE com als sindicats, després que ahir a la tarda es pactés aquesta doble revisió amb representants del CEMAF a les marxes blanques. De moment no hi ha més informació perquè també paral·lelament s'estan reunint a territori els responsables per avaluar com estan en la tarda en aquest dia on s'ha reprès el servei i on a primera hora doncs s'han vist les afectacions més importants amb retards de més de 30 minuts, on la R4, que ha circulat durant una bona estona per via única, per un arbre a la via, i on també la R1, abans d'aquesta esllavissada, també ha sigut de les que més ha patit, perquè ha circulat també per via única entre Badalona i Montgat. Això és ara el clima a Sants. Una cinquantena de maquinistes deslligades dels sindicats de forma espontània s'han reunit aquí per demanar explicacions després d'aquesta esllavissada primera hora de la tarda.
Moltíssimes gràcies, Pau. Això pel que fa al gruix de línies. Recordem que a l'R4 s'ha establert un servei de transport alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i Martorell amb una freqüència de pas de 30 minuts. En aquest tram encara hi ha la cabina del tren accidentat a Gelida pendent de desballestar. I mentrestant, la comissió d'investigació apunta que el tren de Gelida només va tenir 5 segons per frenar abans de xocar amb el mur. La Caixa Negra registra que la velocitat era de 60 km per hora en el moment del despreniment.
És la principal hipòtesi dels investigadors després d'una visita a la zona dimecres al matí. Així, el tren circulava a 60 km per hora de nit i amb intensa pluja, però el mur es va desprendre quan el tren arribava a la seva alçada, cosa que li va impedir frenar temps i va recórrer uns 50 metres més. El despreniment va afectar sobretot la cabina i el primer vagó i va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques i ferides a 36 persones.
I l'altre titular de la tarda: s'obrirà un carril de l'AN sentit sud aquest dissabte. Operaris han començat a col·locar tanques per segregar una via aquest divendres. Mont Carvajal.
El carril que s'obrirà és el més allunyat de les vies del tren on va haver-hi l'accident mortal i més proper als del sentit nord. Ho ha explicat el director general de trànsit, Ramon Lamiel.
De demà pugueu obrir aquest carril de l'esquerra de l'AP7. El carril de l'esquerra. I s'obrirà a les 2 de la tarda. Per tant, demà obrim l'AP7 al carril de l'esquerra i s'obre a les 2 de la tarda. Què ens ha fet pensar que això era una opció segura? Això ja fa dies que n'anem parlant amb el Ministeri per veure quines serien les possibilitats de gestió de trànsit. Aquesta era una que estava sobre la taula, però volíem assegurar-nos de que això era perfectament segur, i avui les explicacions doncs han sigut molt clares.
Segons la Miel, el Ministeri de Transports ha dit que les terres que van cedir no estan exactament sota l'autopista i, per tant, la infraestructura és segura. Tot i això, els seus tècnics hauran de retirar la terra i encara trigaran dies a poder obrir els tres carrils. La Miel ja preveu que s'hi faran amb busos perquè els 5.200 vehicles diaris que hi passen no podran passar per un sol carril.
I a tot això, prop de 9 milions d'euros diaris. Aquest és l'impacte econòmic negatiu del tall a Rodalies i l'AP7, segons Pimec. La patronal, a més, exigeix al govern que rectifiqui perquè la manca de transport no sigui objecte de permís retribuït i els treballadors que no han pogut anar a la feina hagin de recuperar les hores. Carina Bellbé.
Segons Pimec, el càlcul d'aquests 9 milions d'euros en termes de producte interior brut es basa en els costos laborals derivats d'un retard mitjà de 60 minuts per treballador afectat. Són aquells que van haver de recórrer a mitjans alternatius de transport. Pel que fa a les absències laborals, la patronal considera que s'han de recuperar les hores i que no es poden compensar amb els permisos retribuïts, malgrat que el govern ho hagi decretat, i reclama a la Generalitat que no es traslladin a les empreses els costos derivats dels dèficits d'inversió ferroviària. En canvi, Comissions Obreres contradiu la patronal en considerar que l'Estatut dels Treballadors protegeix les absències laborals derivades de la manca de transport per causes majors. Enrique Rodríguez és secretari d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
Ja a l'Estatut dels Treballadors tenim un article, un dret reconegut, no, que és per força major tindre fins a 4 dies, no, de permís a retribuir. En aquest cas, això s'activaria, però primer s'activaria el teletreball.
Pel que fa als qui van arribar tard a la feina, el sindicat sí que considera que s'hauran de recuperar les hores segons marqui el conveni col·lectiu de cada empresa.
I pel que fa a la tragèdia de diumenge a Damuth, que ha deixat 45 morts, la comissió d'investigació d'aquest accident ferroviari situa com a principal hipòtesi que el carril esquerre de la via es va trencar abans que passés el tren Irio, cosa que el va fer descarrilar i va provocar després el xoc amb l'Àlvia, que venia en sentit contrari. Pere Sanz.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha assegurat que el tram de via on va descarrilar el tren d'alta velocitat a Damuth havia passat tots els controls establerts sense haver-se detectat cap incidència greu. A més, el ministre ha explicat que els maquinistes només havien reportat 4 incidències menors en els darrers 4 mesos. Òscar Puente ha assegurat que si es confirma el trencament de la via, aquesta no va ser en cap moment anterior al pas del tren.
Los sensores detectaron anomalías que en ningún caso rebasan el nivel de alarma y por tanto solo pueden ser analizados a posteriori. De producirse una ruptura o una fisura o lo que fuere, nunca se dejó de poner en contacto el carril, un extremo con el otro. Esa ruptura final que se produce con el descarrilamiento es la que deja ese gran hueco que, de haberse producido antes, evidentemente hubiera conllevado la detención del tráfico.
D'altra banda, i en aquesta mateixa compareixença, el ministre ha explicat que el mur de Gelida és responsabilitat de la Direcció General de Carreteres i ha afegit que va superar una inspecció a fons al febrer de l'any passat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona en un local ocupat al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Els agents han rebut l'avís d'una persona que informava d'una discussió a l'interior d'un local ocupat, situat al carrer Santana. En arribar als llocs dels fets, han localitzat una persona morta amb signes de violència. Aquest local fa temps que genera molts problemes de convivència per soroll i baralles a la zona. Cal recordar que, en tractar-se d'una propietat privada, qualsevol actuació policial, com un desallotjament, requereix d'una ordre judicial. De fet, la propietat ja va posar una denúncia fa més d'un any i ara el procediment judicial es troba pendent de resolució. Jesús Sillos és tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern.
Si la propietat ha presentat la corresponent denúncia per ocupació i, en fi, i la cosa va de manera relativament àgil, doncs la sortida, la solució pot venir per la via judicial.
El cas està ara sota secret d'actuacions.
I la Fiscalia investiga Xavier García Albiol pel desallotjament del B9. El Ministeri Públic obre diligències per les diverses denúncies rebudes, entre elles una de Jaume Asens i dels Comuns, per un delicte d'odi. De Badalona, Jordi Ribas.
L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, va presentar una denúncia penal davant la Fiscalia d'Odi i Discriminació dies després de la desocupació de l'edifici. Acusava l'alcalde de denegar un servei públic per motius discriminatoris, així com dels delictes d'odi, desobediència a l'autoritat judicial i prevaricació administrativa. Els Comuns argumentaven que la resolució judicial que autoritzava el desallotjament el condicionava a garantir una alternativa habitacional a les persones afectades. Un requisit que, segons la denúncia, no es va produir. Fons municipals qualifiquen la denúncia dels Comuns de despropòsit i de manca de fonamentació tècnica i jurídica. L'executiu insisteix que es va complir de forma escrupolosa la resolució judicial i que en tot moment es va treballar amb la Generalitat tant la desocupació com l'atenció dels afectats.
I en territori, avui s'aixequen les restriccions en una vuitantena de municipis catalans afectats pel focus de dermatosi nodular contagiosa de França, amb la qual cosa 1.100 explotacions de boví d'aquesta zona podran tornar a moure animals.
Ho ha explicat avui el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. El conseller ha explicat que la decisió s'ha adoptat després d'intenses i llargues negociacions entre la Comissió Europea, el Ministeri i el Departament d'Agricultura, i de la mà també de tot el sector.
No s'entenia com havíem de pagar els plats trencats, per dir-ho així, del país veí, a més, amb aquests radis tan i tan grans de 50 quilòmetres, i a més, quan nosaltres tenim pràcticament totes les granges vacunades. Tothom ha de fer les coses bé i la nostra funció també és controlar, avisar i, si pertoca, sancionar aquell que no ho faci bé. I, si fa falta, anirem amb els Mossos d'Esquadra a vacunar amb els veterinaris.
Malgrat tot, el conseller ha recordat que es mantenen les restriccions pel focus de dermatosi de Capmany en 165 municipis, on hi ha 1.065 explotacions. Si tot va bé i no afloren nous positius, aquesta mesura podria aixecar-se el 26 de febrer. Pel que fa al brot de pesta porcina africana, avui també s'han confirmat 21 nous senglars positius dins el radi de 6 quilòmetres, i el total s'enfila ja als 85.
En cultura, la periodista Agnès Marquès és la guanyadora del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb La segona vida de Ginebra Bern.
Basada en fets reals, la novel·la està protagonitzada per una periodista que escriu un article molt íntim que esdevé viral sobre tres persones d'un petit poble de Texas. La segona vida de Ginebra Bern tracta sobre la distància insalvable que hi ha entre els fets i el relat. La novel·la es publicarà el 25 de febrer en català a Columna i en castellà a Destino.
I la productora d'Alcanar, Andrea Caral, ha volgut valorar les nominacions de Cirat als Oscars. Caral ha participat en la producció de la pel·lícula d'Oliver Laxa. Alcanar Ràdio, Cristina Esteban.
Andrea Caral Lange, jove canareva establerta a París, és la responsable de la producció francesa dirigida per Oliver Laxa.
Des del principi, des del dia en què es va projectar per primera vegada Cirat a Canes, al maig passat, bueno, no hem parat de viure sorpreses completament inesperades i bueno, s'han anat succeint fins a arribar pues, el cap de setmana passat a Berlín als Premis del Cine Europeu, aconseguint 5 premis, i ara amb aquestes dues nominacions als Oscars.
En la categoria de millor so ha fet història gràcies a l'equip format per Laia Casanovas, Amanda Villavieja i Jasmina Praderas, que es converteix en el primer equip completament femení nominat en aquest apartat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Demà el Barça femení i el Madrid s'enfronten en una nova final de la Supercopa. La reedició de la final de la temporada passada que va acabar amb victòria de les de Pere Romeu. A partir de les 7 rodarà la pilota Castelló, en què les blaugranes tenen opció de guanyar el primer títol del curs i la cinquena Supercopa consecutiva. Quique Nazaret no podrà jugar perquè el comitè de disciplina ha desestimat el recurs del Barça per l'expulsió de la portuguesa a la semifinal. La capitana Alexia Putellas ha destacat que l'ambició és màxima per guanyar.
Me da igual los títulos que pueda tener el rival de mañana o los que tengamos nosotras. Enfocamos el partido de la misma manera, es como sentimos que tenemos que respetar esta profesión, esta camiseta, este escudo, y vamos a salir mañana como si no hubiéramos ganado ninguna, ¿no? Es nuestra ambición.
En el futbol masculí, demà l'Espanyol és el primer dels tres equips catalans a jugar a la Lliga aquest cap de setmana, a 4:45 de la tarda, al camp del València. L'entrenador ha carregat contra els periodistes, que insisteixen a preguntar-li pel fet d'haver encadenat tres partits sense guanyar.
Teniu ganes, que l'Espanyol perdi i no guanyi, Teniu ganes, El mal momento, les finales, hòstia, el terremoto, tu, que se cae el castillo abajo. Cinquens a 10 punts del 8, em sembla que és, no? Pues nada, mal momento Espanyol i mala ratxa.
El Barça juga diumenge contra l'Oviedo al Camp Nou a 4:45, i el Girona, amb el possible debut de Ter Stegen, rep dilluns el Getafe a 9:00. Canviem a l'Eurolliga de bàsquet, perquè el Barça juga aquest vespre a la pista de l'Asvel francès a partir de 9:45. Els blaugranes sisens s'enfronten contra el penúltim, però tenen l'avís que han perdut en les darreres dues visites al camp del conjunt de Lió. Sentim el tècnic Xavi Pasqual.
L'Asvel és un equip molt físic, molt dinàmic, que corre molt bé endavant i que és molt atlètic amb totes les coses. Físicament són molt bons en l'1 contra 1. Aquí ens van posar les coses difícils. És un equip d'aquests que la classificació enganya una miqueta.
En l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona va perdre la pista del Xio italià per 85-74 i va desaprofitar la primera oportunitat per classificar-se per a la Final Six de l'Eurolliga. L'entrenador gironí Roberto Iñiguez lamentava la pèrdua de la baraix amb les italianes.
Pero decepcionado, evidentemente, porque aunque hemos tenido la cabeza fría para pelear por el average, creo que hemos cometido un error impropio y es un error de todos.
En la Champions d'hoquei patins, doble victòria catalana. El Reus Deportiu va guanyar la pista del Sant Omer per 1-2, mentre que el Barça és el nou líder del grup. Després de vèncer la complicada pista del Porto per 3-5, l'entrenador culer Ricard Ares va afirmar que aquesta victòria és una injecció de moral.
I jo crec que avui hem jugat molt bé i ens ha aparegut el gol que ens va faltar a Calafell. I realment crec que aquesta victòria l'ha de servir a l'equip per creure.
Demà és el torn de l'anada dels quarts de final de la Europe Cup, la segona competició continental en què hi competiran tres equips catalans. A les 6, el Pons Lleida visita la pista del Sant Joanense. A 7:45, el Calafell rep el Braga i mitja hora més tard, a les 8, el Calde juga a casa contra el Juventude Pacense. I més coses perquè la selecció espanyola de waterpolo ha quedat cinquena a l'Europeu després de guanyar Croàcia per 17-9. El Campionat d'Europa de Futbol Sala, el combinat espanyol amb els catalans Adolfo Didac Plana, debuta aquest vespre contra Eslovènia a 9:15. I en l'Europeu d'handbol, Espanya, amb 8 jugadors catalans, s'enfronta demà contra Dinamarca a les 6 de la tarda en el segon enfrontament de la ronda principal. I acabem en tenis perquè Carlos Alcaraz en quadre masculí i Arina Sabalenka en quadre femení han superat còmodament la tercera ronda de l'Open d'Austràlia.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Calaix Actiu. Activitats culturals d'arreu del territori amb els propers festivals del gènere negre. Mònica Socias.
La realitat i la ficció ompliran Tiana del 23 al 25 de gener. La 14a edició del Festival Tiana Negra arriba amb novetats i aniversaris. Us atreviu a passejar pel centre històric per descobrir un cas obert i participar en la seva investigació? Us hi esperen el dissabte 24 a les 9 de la nit, però nosaltres us recomanem que prèviament gaudiu de la conversa amb en Ferran Vallespinó Riera, autor del Tresor de Montis Hilaris, una novel·la ambientada en el poble. Una ruta negra nocturna que segur que esperonarà a més d'un a resoldre el cas a contrarrellotge. Un festival que ja és referent de la novel·la negra en català en una edició que posa l'accent en la memòria i la trajectòria del gènere i amb dos aniversaris, els 40 anys de la negra i els 50 anys de la magrana. No hi faltarà el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana. Els premis Tiana a la trajectòria de traducció i creació. I, com no, cinema, música, novetats editorials. La comissària del festival, Anna Maria Villalonga, interrogarà en Roger Heredia per conèixer de primera mà què fa exactament la policia científica, com és el seu dia a dia i desvetllar alguns dels secrets de la seva feina. Ho aconseguirà? Autores com Raquel Gámez Serrano, quan, per parlar de la sèrie de novel·les de la sergent Anna Grimm, l'escriptor Àlex Martín Escrivá i l'editor Ilia Pèrdigo són altres grans noms que hi posaran cullerada. Al web del festival tiananegra.cat hi trobareu tota la informació. I no deixarem el gènere negre, perquè del 2 al 8 de febrer tenim una nova cita a l'ABC Negra. La mala vida és el fil conductor d'enguany i comptarà amb la presència d'autors nacionals i internacionals. Entre els noms del nostre territori que hi trobarem en destaquen Margarida Aritzeta, Xavier Teros, Raquel Gámez, Susana Hernández i Núria Cadenes, que l'any passat fou guardonada amb el Premi Proa per l'obra Qui salva una vida. Entre els autors de renom internacional hi trobarem el magistrat i escriptor italià Giancarlo Carofiglio. Guillermo Sacomano, Clàudia Piñeiro o l'advocada i escriptora sueca Viveca Sten. Podeu consultar el programa al web del festival.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Tallada la R1 per una esllavissada en el dia de la represa del servei de Rodalies, després de 2 dies sense tren. Jordi Fortià.
Els trens de l'R1 han aturat la circulació per un despreniment de roques i terra entre Maçanet, Massanes i Blanes. Renfe ha informat que es treballa per establir un servei alternatiu per carretera. El tren que estava en aquest moment en circulació per aquest tram ha hagut de retrocedir fins a l'estació de Blanes.
S'obrirà un carril de l'AP7 en sentit sud aquest dissabte. Operaris han començat a col·locar tanques per segregar una via aquest divendres.
El carril que s'obrirà és el més allunyat de les vies del tren on va haver-hi l'accident mortal i més proper als del sentit nord. Ho ha explicat el director general de trànsit, Ramon Lamiel.
Demà obrim l'AP7 al carril de l'esquerra i s'obre a les 2 de la tarda. Què ens ha fet pensar que això era una opció segura? Això ja fa dies que n'anem parlant amb el Ministeri per veure quines serien les possibilitats de gestió de trànsit. Aquesta era una que estava sobre la taula, però volíem assegurar-nos de que això era perfectament segur i avui les explicacions doncs, han sigut molt clares.
La Comissió d'Investigació de l'accident d'Ademuz situa com a principal hipòtesi que el carril a esquerra de la via es va trencar abans que passés el tren Irio, cosa que el va fer descarrilar i va provocar després el xoc amb l'Àlvia, que venia en sentit contrari.
Segons la investigació, la fractura va fer que el carril s'enfonsés lleugerament pel pes de la roda. Ho ha explicat el ministre de Transports, Òscar Puente.
Los sensores detectaron anomalías que en ningún caso rebasan el nivel de alarma y, por tanto, solo pueden ser analizados a posteriori. De haber detectado niveles superiores a los establecidos para la alarma, habrían activado los mecanismos de seguridad. Esa ruptura final que se produce con el descarrilamiento es la que deja ese gran hueco que, de haberse producido antes, evidentemente hubiera conllevado la detención del tráfico.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona en un local ocupat al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat.
Els agents es van desplaçar al lloc dels fets després de rebre l'avís d'una discussió i han obert una investigació per aclarir les causes de la mort.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Jesús Ocillos és tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern.
Si la propietat ha presentat la corresponent denúncia per ocupació i, en fi, i la cosa va de manera relativament àgil, doncs la sortida, la solució pot venir per la via judicial.
En cultura, Agnès Marquès guanya el Premi Ramon Llull.
I ho ha fet amb La segona vida de Ginebra Bern, una novel·la que tracta sobre la distància insalvable que hi ha entre els fets i el relat.
I en esports, Jordi Cocran, tot està preparat per la final de la Supercopa Femenina de demà entre Barça i Madrid.
D'aquí a 24 hores, a partir de les 7, rodarà la pilota Castelló, en què culers i madridistes competiran pel primer títol de la temporada. Aquest clàssic femení és la reedició de la final de la Supercopa de la temporada passada, que va acabar amb victòria de les de Pere Romeu. La blaugrana Quica Nazaret no podrà jugar perquè el comitè de disciplina ha desestimat el recurs del Barça per l'expulsió de la portuguesa a la semifinal. I en l'Eurolliga de bàsquet, el Barça juga avui a la pista de l'Asvel francès a partir de 8:45 amb l'objectiu de guanyar per a mantenir-se dins les places d'accés directe al play-off.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, planada a serveis, interessant-nos visió del temps, amb especial atenció a un nou canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació que avui de moment està sent tranquil·la, però ja en perspectiva de canvis importants en vista aquesta propera matinada i demà. De moment, el que queda d'aquest divendres sí que anirà fent vent, sensació de fredor, però pocs núvols. Per tant, tranquil·litat en aquest sentit. Demà ja diem que sí que canvia la situació 180 graus i ens arribaran molts núvols, farà un bon fred i també s'esperen algunes pluges i nevades. Al matí, els ruixats més destacables cauran a la Costa Brava i Costa Barcelonina i també a l'interior tarragoní. Allà aniran avant per sobre dels 500 o 600 metres. Una bona nevada, per exemple, cap a la Conca de Barberà, la Serra de Prades, també al Montsant, o ja a l'altiplà central, a cavall de la Segarra, l'Anoia i la comarca del Moianès. Durant la tarda, la nevada més important caurà justament allà al Mollanès, a Osona, a la Selva i al Montseny, independentment al Pirineu, i anirà nevant. I compta amb el vent, que entrarà amb moltes ganes a l'Ebre i la Tramuntana a la tarda. La cota de neu als 400 metres. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb aquest tall a la P7 en sentit sud de nou. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Parlem d'aquest tall que continua a P7 Martorell, direcció sud. Ara mateix, en el punt de desviament, afortunadament no hi ha grans cues, no hi ha retencions destacades. Sí que en trobarem a les seves alternatives, sobretot a la B24, aturades també de 4 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana, anant a buscar la Nacional 340. També a l'autopista del Garraf. Hi ha retencions ara entre Castelldefels i l'entrada als túnels del Garraf. Ara, de fet, també a l'autovia C31 parlem de retencions. Per aquest motiu, entre Gavà i Castelldefels. Això a l'extrem sud de Barcelona, sempre en sentit Sitges. Atenció a l'autopista C33, a l'extrem nord de Barcelona, un accident a la Llagosta, aturades de més de 5-6 quilòmetres, gairebé des del nus de la Trinitat fins a la Llagosta. S'ha complicat molt el trànsit a l'autopista C33 sortint de Barcelona. Si podem, evitem-la. Acabem a l'autovia A2, a Jorba, per obres aturades de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tallada l'R1 per una esllavissada en el dia de la represa del servei de Rodalies després de 2 dies sense trens.
A primera hora de la tarda, els trens de l'R1 han aturat la circulació per un despreniment de roques i terra entre Maçanet, Massanes i Blanes. Renfe ha informat que s'ha establert un servei alternatiu per carretera.
Anem, però, a saber-ne a l'última hora. Ràdio Tordera, Mercè Roura, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El tren circulava a primera hora de la tarda a la R1 de Rodalies entre Tordera i Maçanet a la Selva. S'ha trobat amb un esllavissament, un despreniment de terres. Per sort, el maquinista ha pogut frenar i, tot i que hi havia passatge, no hi ha hagut cap ferit. Segons les darreres informacions que arriben des de DIF a l'Ajuntament de Tordera i a la Policia Municipal, l'incident ha passat concretament al terme municipal de Fogars de la Selva. No hi ha previsió que es pugui solucionar, si més no, això és el que apunten les properes hores, perquè es troba en una zona de difícil accés, voltada de bosc, i a més, l'esllavissada és important i envaeix gran part de la via. Això sí, Renfe ha indicat que està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir aquest tram, que seria entre Blanes, l'estació anterior a Tordera, en sentit Maçanet, i Maçanet de la Selva, mentre que la resta de la circulació d'aquesta via, que va fins a l'Hospitalet de Llobregat i des de Blanes, es manté amb una freqüència de 2 trens per hora i per sentit, que és la que tenia avui quan s'ha reprès aquest servei de Rodalies.
Gràcies, Mercè. Pel que fa a la resta de línies, tornen a circular amb relativa normalitat, però amb retards a primera hora del matí, això sí, i també hi ha hagut menys usuaris del que és habitual. A tot això, el govern estudiarà la creació d'un nou protocol per modificar o suspendre preventivament la circulació per la xarxa ferroviària quan hi hagi fenòmens meteorològics extrems.
És un compromís contret en la reunió d'aquest dijous entre la Generalitat, Adif, Renfe i els sindicats ferroviaris, que va desbloquejar l'aturada dels trens a Catalunya.
Maite Polo.
S'estableixen protocols clars d'actuació davant possibles nous fenòmens meteorològics adversos, que coneguin totes les parts i millorin la manera com s'actua, per exemple, retornant un tren a l'estació més propera o evacuant els passatgers si s'han d'evacuar. I el segon acord, una reunió cada 2 mesos de totes les parts implicades per revisar que es compleix tot el que s'ha acordat i per seguir de prop les inversions que ha de fer Adif, l'organisme estatal. La consellera demana a tothom mantenir l'atenció posant ara i no baixar la guàrdia.
He demanat també a tots els equips que es mantingui aquest nivell de tensió màxim que hem tingut aquestes últimes hores de seguiment dels treballs i de mantenir a futur aquesta metodologia i aquests vincles i aquesta manera de treballar conjunta entre Renfe, Adif, el govern de la Generalitat i els sindicats, de manera que el compromís que vàrem assumir, no només d'aquestes marxes exploratòries que vàrem fer ahir, sinó el compromís de revisar aquest pla d'actuació de manera bimensual, es pugui produir.
Pel que fa a les negociacions amb els maquinistes, la consellera Paneque ha assegurat que l'únic tema que han posat sobre la taula és la manca de fiabilitat de la xarxa i no demandes salarials ni res relacionat amb l'imminent traspàs de Rodalies a la Generalitat.
Ho dèiem en portada, el servei de Rodalies s'ha restablert paulativament aquest matí, però no sense retards i incidències.
A primera hora hi ha hagut afectacions en diverses línies i els trens han circulat amb demores que han arribat als 30 minuts. A mig matí s'ha recuperat la normalitat a gairebé tota la xarxa.
Però a la tarda, com sentíem, s'ha hagut de tallar la R1 per aquesta esllavissada de roques. Anem a saber la situació ara mateix a Sants Estació, on s'estan produint concentracions espontànies de maquinistes per aquest accident. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. La esllavissada a primera hora de la tarda de roca i sorra al tram de la R1 entre Massanet i Blanes ha provocat una concentració, una protesta espontània de maquinistes. Aquí a l'estació de Sants, una cinquantena d'ells venen a demanar explicacions, deslligats de sindicats com a treballadors, a demanar explicacions tant a les institucions, a Renfe, a DIF, a la Generalitat, com al propi sindicat, després de que ahir a la tarda es pactés aquesta doble revisió amb representants del CEMAF a les marxes blanques. Tot plegat en un dia on Rodalies ha començat pel matí a circular amb cert retard per afectacions en més de 30 minuts a diverses línies, i on més s'ha patit ha sigut a la R1, ja que en un tram es circulava per via única entre Badalona i Montgat, i també a la R4, on també es circulava per via única per la caiguda d'un arbre. I a més, entre Sant Vicenç i Martorell, doncs hi havia el servei alternatiu per carretera, ja que encara s'està retirant el comboi afectat a Gelida.
Gràcies, Pau. I després d'aquestes dues jornades de caos a Rodalies, la plataforma Dignitat a les Vies s'ha reunit aquesta tarda amb Territori i Presidència per exigir mesures immediates i canvis estructurals de gestió, manteniment i emergències. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Després de més d'una hora i mitja de reunió, han sortit dos portaveus de les plataformes a explicar que han traslladat el malestar de la ciutadania i que les autoritats s'han mostrat obertes i receptives, alhora que amb la intenció de col·laborar el màxim possible per estabilitzar i millorar la situació ferroviària. No han donat dades exactes perquè expliquen que és un procés que requereix de molts passos, molts esforços i molta inversió, però que ja estan treballant al màxim de les seves capacitats. També han dit que han demanat formar el personal de les estacions perquè aquests puguin oferir alternatives immediates i segures quan es produeixin incidències al sistema ferroviari. I és que la mala gestió que s'ha produït en aquesta darrera setmana és un simple reflex del que succeeix a les estacions diàriament, així és com ho expliquen, perquè, per exemple, es troben en moltes ocasions amb despreniments d'arbres a la via o altres objectes, i que per això moltes vegades aquesta s'ha de tallar o oferir servei per una única via. Finalment, després de les seves declaracions, també han afirmat que en els propers dies confirmaran les dates de les vagues i com s'organitzaran.
Gràcies, Andrea. Això pel que fa al gruix de les línies, però l'R4 s'ha establert un servei de transport alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i Martorell amb una freqüència de pas de 30 minuts. En aquest tram encara hi ha la cabina del tren accidentat a Gelida pendent de desballestar. Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo, bona tarda.
Bona tarda, Dalí. Doncs així és, pel que fa aquí a Sant Vicenç de Calders, ens trobem que l'R4 continua sense funcionar. Han saltat autobusos per tal de fer aquest recorregut fins a Martorell, que es fa cada 30 minuts. Pel que fa als regionals, funcionen amb certa normalitat, i diem certa normalitat, entre cometes, ja que hi ha molt de retard. Per exemple, si els panells posa que surten a I-48, han de preguntar a la gent, perquè en realitat hi ha molt de retard. Pel que fa a la situació que hem pogut saber és que demà a la nit portaran maquinària pesada a Gelida per tal d'intentar restablir el servei de l'R4 el més aviat possible. Pel que fa a poder anar a Barcelona en cotxe, es manté la zona de baixes emissions suspesa fins dimecres, es recomana el teletreball, i recordem que la gratuïtat de la C-32 continua fins que la PC estigui totalment restablerta.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. Mentrestant, la comissió d'investigació apunta que el tren de Gelida només va tenir 5 segons per frenar abans de xocar amb el mur. La Caixa Negra registra que la velocitat era de 60 km per hora en el moment del despreniment.
És la principal hipòtesi dels investigadors després d'una visita a la zona dimecres al matí. Així, el tren circulava a 60 km hora de nit i amb intensa pluja, però el mur es va desprendre quan el tren arribava a la seva alçada, cosa que li va impedir frenar temps i va recórrer uns 54 metres més. El despreniment va afectar sobretot la cabina i el primer vagó i va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques i ferides a 36 persones.
I l'altre titular de la tarda, s'obrirà un carril de la P7 en sentit sud aquest dissabte. Operaris han començat a col·locar tanques per segregar una via aquest divendres, Mont Carvajal.
El carril que s'obrirà és el més allunyat de les vies del tren on va haver-hi l'accident mortal i més proper als del sentit nord. Ho ha explicat el director general de trànsit, Ramon Lamiel.
De demà pugueu obrir aquest carril de l'esquerra de la P7. El carril de l'esquerra. I s'obrirà a les dues de la tarda. Per tant, demà obrim la P7 al carril de l'esquerra i s'obre a les dues de la tarda. Què ens ha fet pensar que això era una opció segura? Això ja fa dies que n'anem parlant amb el Ministeri per veure quines serien les possibilitats de gestió de trànsit. Aquesta era una que estava sobre la taula, però volíem assegurar-nos de que això era perfectament segur i avui les explicacions doncs, han sigut molt clares.
Segons la MIA, el Ministeri de Transports ha dit que les terres que van cedir no estan exactament sota l'autopista i, per tant, la infraestructura és segura. Tot i això, els seus tècnics hauran de retirar la terra i encara trigaran dies a poder obrir els tres carrils. La MIA ja preveu que s'hi faran amb busos perquè els 5.200 vehicles diaris que hi passen no podran passar per un sol carril.
A tot això, prop de 9 milions d'euros diaris. Aquest és l'impacte econòmic negatiu del tall a Rodalies i a l'AP7, segons Pimec. La patronal, a més, exigeix al govern que rectifiqui perquè la manca de transport no sigui objecte de permís retribuït i els treballadors que no han pogut anar a la feina hagin de recuperar les hores. Carina Bellbé.
Segons Pimec, el càlcul d'aquests 9 milions d'euros en termes de producte interior brut es basa en els costos laborals derivats d'un retard mitjà de 60 minuts per treballador afectat. Són aquells que van haver de recórrer a mitjans alternatius de transport. Pel que fa a les absències laborals, la patronal considera que s'han de recuperar les hores i que no es poden compensar amb els permisos retribuïts, malgrat que el govern ho hagi decretat, i reclama a la Generalitat que no es traslladin a les empreses els costos derivats dels dèficits d'inversió ferroviària. En canvi, Comissions Obreres, contradiu la patronal, en considerar que l'Estatut dels Treballadors protegeix les absències laborals derivades de la manca de transport per causes majors. Enrique Rodríguez és secretari d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
Ja a l'Estatut dels Treballadors tenim un article, un dret reconegut, no, que és per força major tindre hasta 4 dies, no, de permís a retribuït. En aquest cas, això s'activaria, però primer s'activaria el teletreball.
Pel que fa als qui van arribar tard a la feina, el sindicat sí que considera que s'hauran de recuperar les hores segons marqui el conveni col·lectiu de cada empresa.
I pel que fa a la tragèdia de diumenge a Ademuz, que ha deixat 45 morts, la comissió d'investigació d'aquest accident ferroviari situa com a principal hipòtesi que el carril a l'esquerra de la via es va trencar abans que passés el tren Irio, cosa que el va fer descarrilar i va provocar després el xoc amb l'Àlvia, que venia en sentit contrari. Pere Sanz.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha assegurat que el tram de via on va descarrilar el tren d'alta velocitat a Ademuz havia passat tots els controls establerts sense haver-se detectat cap incidència greu. A més, el ministre ha explicat que els maquinistes només havien reportat 4 incidències menors en els darrers 4 mesos. Òscar Puente ha assegurat que si es confirma el trencament de la via, aquesta no va ser en cap moment anterior al pas del tren.
Los sensores detectaron anomalías que en ningún caso rebasan el nivel de alarma y, por tanto, solo pueden ser analizados a posteriori. De producirse una ruptura o una fisura o lo que fuere, nunca se dejó de poner en contacto el carril un extremo con el otro. Esa ruptura final que se produce con el descarrilamiento es la que deja ese gran hueco que, de haberse producido antes, evidentemente hubiera conllevado la detención del tráfico.
D'altra banda, i en aquesta mateixa compareixença, el ministre ha explicat que el mur de Gelida és responsabilitat de la Direcció General de Carreteres i ha afegit que va superar una inspecció a fons al febrer de l'any passat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona en un local ocupat al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Els agents han rebut l'avís d'una persona que informava d'una discussió a l'interior d'un local ocupat, situat al carrer Santana. En arribar als llocs dels fets, han localitzat una persona morta amb signes de violència. Aquest local fa temps que genera molts problemes de per soroll i baralles a la zona. Cal recordar que, en tractar-se d'una propietat privada, qualsevol actuació policial, com un desallotjament, requereix d'una ordre judicial. De fet, la propietat ja va posar una denúncia fa més d'un any i ara el procediment judicial es troba pendent de resolució. Jesús Ocillos, d'Alcaldia de Seguretat i Govern Intern.
Si la propietat ha presentat la corresponent denúncia per ocupació i, en fi, i la cosa va de manera relativament àgil, doncs la sortida, la solució pot venir per la via judicial.
El cas està ara sota secret d'actuacions.
I la Fiscalia investiga Xavier García Albiol pel desallotjament del B9. El Ministeri Públic obre diligències per les diverses denúncies rebudes, entre elles una de Jaume Asens i dels Comuns per un delicte d'odi. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, va presentar una denúncia penal davant la Fiscalia d'Odi i Discriminació dies després de la desocupació de l'edifici. Acusava l'alcalde de denegar un servei públic per motius discriminatoris, així com dels delictes d'odi, desobediència a l'autoritat judicial i prevaricació administrativa. Els Comuns argumentaven que la resolució judicial que autoritzava el desallotjament el condicionava a garantir una alternativa habitacional a les persones afectades. Un requisit que, segons la denúncia, no es va produir. Fons municipals qualifiquen la denúncia dels Comuns de despropòsit i de manca de fonamentació tècnica i jurídica. L'executiu insisteix que es va complir de forma escrupolosa la resolució judicial i que en tot moment es va treballar amb la Generalitat tant la desocupació com l'atenció dels afectats.
En territori, avui s'aixequen les restriccions en una vuitantena de municipis catalans afectats pels focus de dermatosi nodular contagiosa de França, amb la qual cosa 1.100 explotacions de boví d'aquesta zona podran tornar a moure animals.
Ho ha explicat avui el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. El conseller ha explicat que la decisió s'ha adoptat després d'intenses i llargues negociacions entre la Comissió Europea, el Ministeri i el Departament d'Agricultura i de la mà també de tot el sector.
No s'entenia com havíem de pagar els plats trencats, per dir-ho així, del país veí, a més, amb aquests radis tan i tan grans de 50 quilòmetres, i a més, quan nosaltres tenim pràcticament totes les granges vacunades. Tothom ha de fer les coses bé i la nostra funció també és controlar, avisar i, si pertoca, sancionar aquell que no ho faci bé. I, si fa falta, anirem amb els Mossos d'Esquadra a vacunar amb els veterinaris.
I Agramunt ha presentat aquesta tarda els actes de celebració del 40è Carnaval, una festa que tindrà lloc del 13 al 15 de febrer. Radiació, Txell Bernaus.
Després de quatre dècades, Agramunt vol celebrar un carnaval força lluït en el que, com a novetat, es vol recordar els orígens de la festa. És per aquest motiu que s'ha creat un documental amb testimonis de les persones que l'han fet possible. Així ho indica el regidor de festes, Xavier Fitó.
Està buscant una manera per poder retre homenatge a tota la gent aquesta que ha estat participant durant aquests 40 anys al carnaval de forma directa i indirecta. Aleshores, entre regidors, membres de la comissió i reis carnestoltes estats, se'ls ha volgut fer com unes entrevistes fent un repàs de tots aquests 40 anys.
Entre les novetats per aquest 40 aniversari també hi ha el canvi de format del pregó del divendres, que es potenciarà amb activitats infantils i el canvi d'ubicació a la plaça de l'Església, i també la creació d'un element d'imatgeria festiva que s'incorporarà al seguici del rei Carnestoltes i la reina Xurripampi.
En cultura, la periodista Agnès Marquès és la guanyadora del Premi de les Lletres Catalanes, Ramon Llull, amb La segona vida de Ginebra Bern.
Basada en fets reals, la novel·la està protagonitzada per una periodista que escriu un article molt íntim que esdevé viral sobre tres persones d'un petit poble de Texas. La segona vida de Ginebra Bern tracta sobre la distància insalvable que hi ha entre els fets i el relat. La novel·la es publicarà el 25 de febrer en català a Columna i en castellà a Destino.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Demà el Barça femení i el Madrid s'enfronten en una nova final de la Supercopa, la reedició de la final de la temporada passada que va acabar amb victòria de les de Pere Romeu. A partir de les 7 rodarà la pilota Castelló, en què les blaugranes tenen l'opció de guanyar el primer títol del curs i la cinquena Supercopa consecutiva. Quique Nazaret no podrà jugar perquè el comitè de disciplina ha desestimat el recurs del Barça per l'expulsió de la portuguesa a la semifinal. La capitana Alexia Putellas ha destacat que l'ambició és màxima per guanyar.
Me da igual los títulos que pueda tener el rival de mañana o los que tengamos nosotras. Enfocamos el partido de la tarde, es como sentimos que tenemos que respetar esta profesión, esta camiseta, este escudo, y vamos a salir mañana como si no hubiéramos ganado ninguna, ¿no? Es nuestra ambición.
A En el futbol masculí, demà l'Espanyol és el primer dels tres equips catalans a jugar a la Lliga aquest cap de setmana, un quart de cinc de la tarda al camp del València. L'entrenador Manolo González ha carregat contra els periodistes que insisteixen a preguntar-li pel fet d'haver encadenat tres partits sense guanyar.
Teniu ganes, que l'Espanyol perdi i no guanyi, Teniu ganes, El mal momento, les finales... Hòstia, el terremoto, tu, que se cae el castillo abajo. Cinquens a 10 punts del 8, em sembla que és, no? Pues nada, mal momento Espanyol i mala ratxa.
El Barça juga diumenge contra l'Oviedo al Camp Nou a un quart de cinc i el Girona, amb el possible debut de Ter Stegen, rep dilluns al Getafe a les 9 del vespre. Canviem a l'Eurolliga de bàsquet perquè el Barça juga aquest vespre a la pista de l'Asvel francesa a partir de 9:15. Els blaugranes sisens s'enfronten contra el penúltim, però tenen la disc camp perut en les darreres dues visites al camp del conjunt de Lió. Sentim el tècnic Xavi Pasqual.
L'Asvel és un equip molt físic, molt dinàmic, corre molt bé endavant i que és molt atlètic amb totes les coses. Físicament són molt bons l'1 contra 1. Aquí ens van posar les coses difícils, és un equip d'aquests que la classificació enganya una miqueta.
En l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona va perdre la pista del Xeo italià per 85-74 i va desaprofitar la primera oportunitat per classificar-se per a la Final Six de l'Eurolliga. L'entrenador gironí Roberto Íñiguez lamentava la pèrdua de la Barash amb les italianes.
Però decepcionado, evidentemente, porque aunque hemos tenido la cabeza fría para pelear por el Barash, creo que hemos cometido un error impropio y es un error de todos.
En la Champions d'hoquei patins, doble victòria catalana. El Reus Deportiu va guanyar la pista del Sant Omer per 1-2, mentre que el Barça és nou líder del grup després de vèncer a la complicada pista del Porto per 3-5. I demà és el torn de l'anada dels quarts de final de la Europe Cup, la segona competició continental, en què hi competiran tres equips catalans. A les 6, el Pons Lleida visita la pista del Sant Joanense. A 8:15, el Calafell rep el Braga i mitja hora més tard, a les 8, el Caldes juga a casa contra el Juventud de Pacense. I en atletisme s'està disputant el míting internacional de Catalunya de pista curta a Sabadell, que enguany arriba a l'11a edició amb noms destacats com Carles Saez dels 1500 masculí i Jael Bestué als 60 metres femenins. Aquesta prova es pot veure en directe per la xarxa Més.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Això sí, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ets lo més a prop que he estat al cel. Quan m'abraces tot tremola i vull tenir-te amb mi tota la vida. Tu em vas cosir ales per sempre. Volo només a la teva finestra i cridaré el teu nom davant d'un estadi. Et recitaré abraçats a cau d'orella. I mentre el món se'n va, cada dia és més difícil, tu i jo agafats de la mà. I no em vull despertar. El món se'n va ensenyant la pitjor cara. Tu m'agafes fort la mà i no vull despertar. Tu jo de la mà, com ens allunyem. Déu meu, com t'estimo quan ens abracem. On sigui que estem, tothom pot marxar. La meva mà l'apretes fort. Som dues gotes dins de l'univers, temptant la sort sense cap risc. No sento res. Només despertar jo ja penso en tu. Des de que et conec no veig a ningú. Abans de dormir i a cada instant m'imagino amb tu quan em faci gran. Perquè en aquest món que ens han creat, que tot és mentida i espectacle, que quan t'enamoren de veritat és un miracle. I mentre el món se'n va, cada dia és més difícil, tu jo agafats de la mà i no em vull despertar. I mentre el món se'n va ensenyant la pitjor cara, tu m'agafes fort la mà i no vull despertar. Tu jo de la mà, com ens allunyem? Déu meu, com t'estimo quan ens abracem, on sigui que estem. Tothom pot marxar, 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 marxar. Marxar.
La xarxa de comunicació local.
Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation.